això és una secta.
Llavors, consell número 5, va, que anem acabant. Busqueu ofertes. Quan tingueu la llista a la mà, és hora de fer el següent pas, que és dedicar uns 30 minutets, o el que necessiteu, hi ha gent que necessita més temps, en buscar les millors ofertes.
Hi ha gent lenta, no? Vols dir?
Sí, sí, sí. I a mi em posa els
nervis. Home, és que les ofertes de vegades estan amagades.
No, clar, per això dic, busqueu-les, es pot fer prèviament i arribar al supermercat. Internet. Llavors, així de senzill, dediqueu una estoneta en fer-ho i, sobretot, compareu productes. Compareu un producte amb un altre. Perdoneu, perquè hem de comprar el formatge més car del supermercat, clar, si n'hi ha de marca blanca, que està boníssim.
Sí, 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 clar.
Pregunto. Sí, sí. Llavors, d'aquesta manera estalviareu diners i també, si us organitzeu abans i compreu ofertes abans, arribareu al supermercat i això serà pim-pam-pum.
Molt bé.
Clar, adió, adiatun, sí. Ja està. Llavors, últims dos consells. Consell número 6, cuineu vosaltres mateixos. Cuinar, ho sabeu, és sempre la millor opció per la vostra economia i dona aquesta satisfacció extra d'haver preparat tu mateix el manjar, no?, que disfrutarà la teva família i amics. Per tant, si sou amants de la cuina, jo us diria, seguiu aquest consell, compreu el que necessiteu, comprant ofertes amb una llista prèvia, amb organització, i elaborareu, us dic jo, el millor àpat de Nadal. Ara. El millor de tots.
Perquè vols dir que hi ha gent que encarrega.
I tant,
sí,
i tant.
Sí, nosaltres amb els
molta
amics.
Gent. No, i famílies, no només els amics. Hi ha famílies que agafen plats fets i només fan el pica-pica, m'explico?
Sí.
El plat principal ben fet. Llavors, clar, no cal que us digui la quantitat de diners que us arribareu a estalviar.
Bastant.
És que són, aquests àpats comprats són caríssims.
Jo us diria, intenteu, perquè també podeu, si per exemple vosaltres poseu la casa i heu de preparar el plat principal, doncs és una bona activitat per fer amb la família.
Sí, home, i tant.
Clar.
És bona aquesta. Sí.
La meva àvia, per exemple, els postres, hi ha els torrons típics, però ella fa reposteria a casa.
Mira,
que bo.
I li queda millor que una pastisseria, ja t'ho dic. En fi, i a consell número 7, per acabar, no deixeu les sobres. Sisplau.
Això mai.
No.
A veure, a veure.
Clar, tàpera. És una realitat... No, no, tal qual.
Sí, sí.
No us dic que us empatxeu.
Jo soc molt partidària.
Jo clar, també.
Però, perdona, és que hi ha àpats que duran 3 dies, no?
No passa res.
Passa, sí. Que...
Mira, jo us explico. El que és una realitat és que moltes vegades qui posa la casa s'espera que marxi tothom per recollir-ho tot ràpid. Per què? Tu comences el dinar de Nadal, el 25,
sí,
i evidentment que la gent t'ajuda a treure la taula, però després que estàs allà fregant les copes perquè no rentaplats no queden bé, ets tu.
Ara.
Llavors, t'esperes a que la gent marxi després d'hores i hores de menjar i sobre taula per fer-ho ràpid i anar al sofà. És veritat o no? Perquè un dinar així contundent, doncs,
sí, sí, sí,
ve de descansar.
Sofà.
Llavors, en aquesta recollida sí que és veritat que moltes sobres de menjar acaben a la brossa. I això és un error, val? Jo us diria, no tireu res. Recordeu que tot o gairebé tot es pot aprofitar i que és tan senzill com agafar un recipient d'un tamany considerable, si és que ha sobrat molta cosa, i guardar-hi totes les sobres allà. Després, ho guardeu a la nevera i us ho mengeu l'endemà o la setmana següent, quan sigui. A mi, sincerament, m'encanta fer-ho i sempre ho faig,
és que, jo no contemplo altra opció.
No, és a dir, jo sé que la gent no deu dir ha sobrat una plata de canelons i la tiro. Jo sé que no, però a vegades, en el pica-pica, no, per exemple, hi ha un platet de formatges.
Sí.
I com que en queden 3 o 4, doncs dius, doncs ho llancem. No, es guarda tot aquí.
Sí.
És que jo sóc les típiques que l'endemà em desperto i jo em faig amb el pa amb tomàquet que ha sobrat, m'hi poso formatge i quasi n'hi ha.
I clar que
sí. I estic feliç tot el dia. També us dic que el menjar de Nadal sempre és el millor, almenys per mi, per tant, aprofiteu, no llanceu. Després, hi ha les persones que no som de Barcelona i que venim després de Nadal i portem tàpers i tàpers.
Això,
i aquella setmana també és molt bona.
Ja et dic que jo sóc molt partidari del tàper, que normalment fa vergonyeta, però escolta'm...
No, no, està molt bé.
Ja
hi ha confiança amb la família.
Nosaltres ens esbarallem per veure qui s'emporti el tàper entre els cosins.
Sí, sí, sí.
Clar,
ben fet.
Tàper de cristal, feu el favor.
Sí,
sempre, sempre. Anem a la fórmula, Núria?
Va, sí. La fórmula avui és confirmació d'assistència més pressupost. Exacte. Més ajuda, més llista, més ofertes, més cuina casolana, menys llançar les sobres, igual. El money se multiplica. Ui, se me multiplica a mi la palabra.
Se multiplica.
Multiplica.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Bravo, que bravo.
Rafa, que truquen!
Qui serà? Qui serà a aquestes hores?
Núria Ros, confirmant l'assistència.
Pum, pum, qui és? Núria Ros, cierra la muralla.
Ara.
Què vol dir cierra la muralla?
No, dona, no, no. Abre la muralla. Abre la muralla.
Abre-la,
Què?
És Cap Bravo.
És Cap Bravo.
Ara.
Ho dèiem abans, és la Champions...
El millor del millor.
El millor del millor. Tenim, com cada setmana, una cistella Cap Bravo... estem, evidentment, estem imbuïts per l'esperit nadalenc, i aquesta setmana és així. Tant la pròpia cistella, que està farcida de productes nadalencs, que ja els coneixeu de sobres, com les preguntes que a Bravo que estem dissenyant. Però que a Bravo és la millor alternativa, la millor idea per a fer les vostres compres nadalenques. Trobareu de tot al millor preu. Penseu que les famílies nombroses, que miren molt la pela,
sí,
evidentment, perquè pel mateix ho han de menjar 27 persones, doncs, clar, han triat Cap Bravo com el supermercat idoni.
És així.
Perquè fan un estalvi personalitzat i allà troben absolutament de tot. Per tant,
penseu
demà
també que en un metre quadrat i cap allà un Palau Sant Jordi, eh?
Bueno, és que el temps i l'espai a Cap Bravo tenen altres regles.
Es multipliquen.
És una altra dimensió.
Van per si sols.
És una altra dimensió.
I a més, ja, si són
Legión!
Ah, m'he quedat sol, ara, aquí.
Has quedat sol. Has de par... Mira, 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 mira la càmera.
Ja la tenim per aquí.
Mira la càmera, ja està voltant. Ha escoltat Legión i... Vinga, Andreu, sí, això ho hem de fer...
Què són, Andreu, què són?
Legión. Molt
bé, quina veu més potent.
A més, no ho heu vist, però ha dit...
Allargant-la
el... Sí, ha dit, perdoneu, ha dit Legión i després ha fet una cara de satisfacció.
Sí, sí.
Com dir, ho he dit, ara. Ho he dit bé. Saps què bé? Fantàstic. Escolteu una cosa, tinc una pregunta per fer-vos, ja hem fet moltes aquesta setmana, evidentment una cada dia. Demà serà el sorteig, eh?
Epa!
A darrera hora aquí, tindrem sorteig.
Que hi ha
Cap
gent
Bravo,
que té tres paperetes dins, eh?
Exacte, les amables oients i artístiques oients que ahir ens van enviar els seus
Dolors
de Nadal.
I la Cristina.
Cristina.
Fixa't si
Dolors
no me'n recordo.
Tenen...
Que tenen un llibre, eh?
No
per cert.
No l'oblidarem mai.
No.
Tenen un llibre? Què vols dir?
Que
un
llibre
cadascuna... Plegades?
No, que tenen un llibre cadascuna per venir a buscar aquí la ràdio, perquè ahir...
Vale.
Van cantar la seva Nadala preferida.
La vau escoltar, no, Núria Ros?
Sí, i tant.
Eh? Guai, eh?
Una passada.
Estava allà dins fent els coros a la peixera. Doncs escolteu, a la setmana prèvia a les vacances seguim amb la nostra bateria de preguntes nadalenques, com no pot ser d'altra manera, i avui parlem, mira, en connexió amb Núria Ros, d'àpats, de dinars, de sopars, de halar,
ara,
però a la catalana.
Avui fa mal dia i no surto a treballar. I està a punt de ploure, faré escudella per dinar. A mi m'agrada molt, i és que es menja molt català. I és que està molt bona l'escudella i amb cardolla. Patata i col, cigro i mongeta.
Ara, la rumba catalana.
Però mola molt perquè aquesta cançó, que jo no la coneixia fins aquest matí, quan l'he buscat com il·lustrar la pregunta.
No serà Sabors de Gràcia, això.
No, és Muchacho.
Muchacho.
Muchacho. Jo soc molt fan de la rumba, eh? M'encanta. Tot sona fantàsticament en ritme de rumba.
Absolutament.
Però
pots dir la pitjor notícia cantada amb rumba?
Amb rumba i sona bé.
I sonarà bé.
Tu vas a... Bueno, és igual. Estava pensant una notícia molt dolenta, no cal... No cal
tu ets un nen, una nena que...
Però on vas, Trias?
No, que vols comunicar als teus pares que has suspès alguna assignatura per...
I fas una rumba...
Com seria? Com seria? A veure, com seria?
La rumba de he suspès...
Comunicar-ho així, va. Veus? Podeu cantar.
No es pot improvisar tant.
Vinga, Rafa.
És molt fàcil.
És molt fàcil per tu?
No, va, jo et segueixo.
Arriguitam.
Arriguitam. A veure, deixa'm pensar.
Que he suspès una assignatura que el profe em té mania.
Ui,
i
aquesta
això
frase.
Ja no té cura.
Però te lo digo con alegría.
¡Olé! I ja està.
Ja ho tindríem. Bueno, Núria, què? Bé, més o menys?
Sí, molt bé, molt aprovat.
Ara.
No està mal. Doncs aquestes són dates de dinar i sopar, coses molt especials. També heu d'estalviar, com es deia la Núria, que si els canelons, que si l'escudella, que si el rostit, que si la sarsuela...
Oh, que bona.
La sarsuela.
No la que es canta, la que es menja.
No, no la que... Home, ara. Si vols menjar...
Ni la del rei, tampoc.
Tampoc. És la que es fa amb peix i les gambes allà i tot. A banda dels... Per tant, la pregunta Cap Bravo d'avui és... Ara. A banda dels canelons de Sant Esteve, perquè això ja compto que tothom ho contempla.
Claríssim.
I tothom ho fa.
De candolles, galets...
Vale, doncs aquests ja hi compto. Quin és el plat que mai, mai, mai falta als vostres àpats nadalencs?
Bona!
El que mai... O sigui, es pot variar, sempre hi ha algú que innova, sempre tens ganes de provar coses, però dius, mira, aquest, a banda dels canelons, insisteixo, aquest sempre, sempre, sempre el tenim present a casa. Aquesta és la pregunta. No sé si us ve algú en cap o sou...
Sí, el foie.
El foie, eh?
El foie sempre està allà.
El foie sempre està allà, molt
formatges.
Bé.
Formatges.
Formatges també, eh?
Formatges també. Bueno. I jo compro el salmó marinat que fa ma mare.
Salmó marinat, oh!
Sí.
I el fa ella, eh?
El fa ella.
El marina ella.
Sí, el marina
ella. Això té un sabor...
Està boníssim.
Un sabor aco. Mira, el meu cervell ja l'està degustant. Una cosa increïble. A casa meva, ma mare fa un rodo de carn
que bo.
Farcit de, atenció, truita i pernil.
Truita? Oh,
truita sí, i pernil. Sí. És no heu provat una carn així en la vostra vida, amics. És fantàstica. I tinc aquí el sabor al cervell i al paladar. Escolteu, doncs, la pregunta que bravo, respostes, si us plau, al 663-99-30-62. 663-99-30-62. La pregunta és, quin és el plat que mai falta als vostres àpats nadalencs?
Doncs vinga, ja ho tenim, això. 10 i 10 minuts. Anem a publicitat i de seguida obrim el capó i parlem amb el CaixaForum Macaya. Fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ja tens el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Aquest 2024, viu-lo amb nosaltres. Un calendari temàtic amb la resposta de l'Església a la crisi climàtica, amb imatges espectaculars de paisatges i elements propis de la creació. I una cita de Laudate Deum, la darrera exhortació apostòlica del Papa Francesc. Un calendari de paret editat pel Centre de Pastoral Litúrgica. Troba'l gratuïtament al número de Nadal del setmanari Catalunya Cristiana o per només 6 euros al 93-409-2770. Viu el 2024 amb nosaltres. No et quedis sense el teu calendari.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Des del Forn Mistral us desitgem unes molt bones festes i us recordem que el diumenge 24 de desembre Forn Mistral obre al matí.
La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
Dos minuts i ja arribem a un quart d'11 del matí. Mireu, no sé si ho sabeu, però un dels centres de la xarxa Caixa Fòrum, que es troba a la Casa Macaya, al passeig de Sant Joan, aquí a Barcelona, aquest edifici emblemàtic, on la Fundació La Caixa ofereix un intens programa de conferències i debats sobre ciències socials i humanitats, amaga una llarga història, la de la família que el va encarregar, la de l'arquitecte que el va aixecar i la de totes les persones que hi han passat després que la família Macaya el venguessin. Si en voleu saber-ne més sobre aquesta història i sobre tot el que s'hi fa, quedeu-vos amb nosaltres perquè ja podem saludar a aquesta hora justament a la directora del Caixa Fòrum Macaya, la Marga Gómez. Marga Gómez, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, Joan. Moltes gràcies a vosaltres.
¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierran los muros de todas partes, Barcelona.
Marga, primer de tot, deixa'm preguntar-te com descriuries la Casa Macaya.
Doncs la Casa Macaya és un edifici modernista construït l'any 1901 a la càrrec de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch i es caracteritza per la barreja d'estils històrics com el gòtic civil, el mudèjar, el barroc, el plateresc. És un edifici amb tots els elements característics del modernisme, la simetria, les temàtiques vegetals i animals, el predomini de la línia corba. La Casa Macaya Puig i Cadafalch va seguir la manera de fer que iniciada la Casa Ametller, que també va ser l'arquitecte de la Casa Ametller, i es distingeix pel seu color blanc a la façana, el balcó corregut de la planta principal, els acabats de les finestres i una petita tribuna que presenten una gran ornamentació de pedra llaurada, gràcies a l'escultor col·laborador que era Eusebi Arnau i Alfons Jujol, que eren els col·laboradors habituals de l'arquitecte.
Escolta'm, des de quan existeix aquesta fusió entre la Casa Macaya i el Caixa Fòrum?
La Casa Macaya, la Caixa va adquirir l'edifici l'any 47. El que coneixem ara actualment, Caixa Fòrum Macaya, va iniciar l'any 2012, que va ser el centre de referència de les ciències socials.
Com és ara mateix, precisament, aquest Caixa Fòrum Macaya i quines activitats acull en aquests moments?
Doncs actualment la Casa Macaya, Caixa Fòrum Macaya, està integrat a la xarxa Caixa Fòrum de la Fundació La Caixa i planifiquem conferències generals, debats intersectorials, trobades específiques al voltant de les ciències socials, el pensament, l'educació, el medi ambient, la tecnologia o la salut mental. Aquestes activitats estan organitzades per l'Observatori Social, l'Oficina i l'Oficina de Barcelona del Club de Roma. I diàriament reuneixen ponents nacionals i internacionals al nivell per generar transferència de coneixement i l'objectiu és estimular l'esperit crític de les persones.
Precisament un Caixa Fòrum que és absolutament reflexiu, sí que et voldria preguntar precisament per això, com ha evolucionat el Caixa Fòrum Macaya des que va obrir les seves portes com a centre d'això, de reflexió?
Doncs ha evolucionat i sobretot ens hem consolidat com un centre de referència en la divulgació de les ciències socials i on situem com un espai on debatir i reflexionar diferents temes d'impacte social que ens enfrontem i que ens afecten. I a la vegada també ens hem convertit en un espai de referència per a entitats del tercer sector i actors rellevants de la innovació i la transformació social i realitzen jornades, seminaris, networkings i diàriament tenim molta activitat.
Ara et deia que fessis això, una valoració de l'evolució que ha tingut el Caixa Fòrum Macaya des de que hi sou, però sí que m'agradaria que fessis també un balanç d'aquest darrer any que ara acaba.
Doncs aquest any destacaria moltes activitats. Ha estat un any molt positiu. Hem acollit al voltant d'unes 500 activitats entre sessions d'espai i activitats programades pròpies i han gaudit de l'experiència Caixa Fòrum més de 47.000 persones. Hem continuat assolint la nostra missió, que és que el públic gaudeixi de l'experiència Caixa Fòrum, del patrimoni del centre i estimular l'esperit crític i el sentit de la justícia social. Jo destacaria aquest any, doncs, el cicle de pensament que vam estar parlant sobre el dol va ser un col·loqui molt interessant que vam disseccionar el procés del dol, les diferents fases que té i la diversitat d'afrontar-lo. Segons la cultura, hi ha diferents formes d'afrontar el dol. També destacaria el debat de la conferència Migrar, patir en un altre país. Aquí vam estar indagant sobre les conseqüències mentals i emocionals de la migració. I vam comptar amb la participació de testimonis d'entitats que ajuden els migrants en tots aquests processos. I realment ens va impactar la feixuga cursa d'obstacles en què sovint es converteix en el fet de sortir o fugir d'un país i voler buscar-se una nova vida més segura en un altre país. I bueno, el gran tema de tecnologia, que és la intel·ligència artificial. Vam reunir científics socials, humanistes i tecnòlegs per debatre sobre l'impacte actual de la intel·ligència artificial. I bueno, vam suggerir principis de dissenyar els futurs usos ètics, legals i socials alternatius.
I de cara a l'any vinent, de cara al 2024, què hi trobarem al Caixa Fòrum Macaya?
Doncs l'any 2024 continuarem reflexionant i debatint. La programació dels propers mesos continuarem amb el cicle de supremacismes, que és un cicle que vam començar al setembre, que està organitzat per l'Observatori Social i l'Escola Europea d'Humanitats. És un cicle dirigit per Josep Ramoneda i parlem sobre al llarg de la història com s'han produït moltes situacions en les quals un grup d'individus sempre s'imposen per la via de la segregació a altres col·lectius. destacaria la conferència de Marina Subirats sobre la transmissió de la feminitat. I si hi ha hagut un grup humà que ha estat sotmès al llarg dels segles és justament el de les dones. Al gener també iniciem un cicle molt rellevant amb la pregunta si sobreviurà la democràcia a la intel·ligència artificial.
Boníssima aquesta.
Aquí tindrem l'oportunitat de la direcció científica de Daniel Innerati, que és un catedràtic molt rellevant i és el titular de la càtedra Artificial Intel·ligència Artificial i Democràcia a l'Institut Universitari Europeu de Florència. Uh-huh. I bueno, examinarem la relació entre les tecnologies de la intel·ligència artificial i la democràcia des d'una perspectiva pluridisciplinària i abordarem el futur de la democràcia en el context de les noves tecnologies algorísmiques, uh-huh, els bancs de dades i les decisions automatitzades.
Uh-huh. Precisament...
I bueno, destacaria també els debats claus del segle XXI, que és el dret del temps, no? L'organització del temps és un acord social que defineix la capacitat que tenim per desenvolupar-nos com a persones i discutirem, bueno, debatrem sobre el dret del temps propi per reduir desigualtats i reequilibrar el temps de la nostra vida i proveir més benestar per a la ciutadania.
Precisament, Marga, com a directora del CaixaForum Macaya, i torno, un CaixaForum que val molt la pena, perquè jo crec que és el més reflexiu de tots, el que ens convida més a participar, sí, d'aquesta reflexió tots plegats. Ja sé que t'obro un meló, que podríem estar 3 hores parlant d'això, però sí que volia preguntar-t'ho. Amb una nova era que estem vivint, ara ens ho plantejaves, on hi apareixen les noves tecnologies i on hem redefinit tota la qüestió del temps, tot és molt fast, no? El fast food, mm-hmm, també el fast think, el fast pensar. Sí. En fi, no sé si és més difícil trobar aquests espais per la reflexió.
Bueno, sí que no és més difícil. Sí que n'hi ha espais per reflexionar. A Barcelona tenim molta oferta per trobar-nos, per parlar i per tenir temps i reflexionar. Jo crec que la intel·ligència artificial, aquesta creativitat que tenim els humans de trobar-nos, de parlar, la conversa, serà complicat que la intel·ligència artificial ens guanyi. I crec que aquí tot la ciutat de Barcelona, entre tots, estem aconseguint trobar aquests espais.
Mm-hmm. Marga Gómez, directora del CaixaForum Macaya, aneu-hi aquest 2024, sí, també el CaixaForum Macaya, que ja heu escoltat tota l'activitat que s'hi programarà i que val molt la pena, mm-hmm, com cada any. Directora, mm-hmm, del CaixaForum Macaya, com deia, Marga Gómez, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Pues moltes gràcies a vosaltres. I us esperem a CaixaForum Macaya.
Tanto buscarse sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes, Barcelona.
Radio Estel.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada 3 llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
No hi ha grans tensions. Normalment, en aquesta hora, si puc, aquí a la terrassa del Pompeia, bona temperatura.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Gairebé, que passen de les 10 del matí i ja tenim a l'estudi a Ruth Caral amb una nova història personal i de superació. Ruth, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, molt bon dia.
Escolta, quina història personal coneixerem avui?
Mira, avui parlarem de les festes de Nadal i ho farem a través d'una tradició.
Mira.
Sí, si pensem en esta festivitat, potser mos venen al cap tota mena de receptes, també l'arbre de Nadal, el tió, i al cap i a la fi mil i un productes, objectes i podríem dir costums també, no?, que generalment vinculem sobretot amb el Nadal.
I tant.
Per això avui coneixerem la història d'un menjar típic, especialment d'estes dates.
Menjar d'aquestes dates. M'hauràs de dir quin, perquè aquestes dates tenen
molt
no sé
menjar.
Quants menjars.
Sí. Sí, és la neula.
Ah,
un dels imprescindibles, podríem dir, no?, que no falten mai i que segur que agraden a tothom.
Doncs som-hi, va. Amb qui parlem avui?
A una persona que ha fet mans i mànigues per poder-nos atendre avui en plena campanya de Nadal, perquè avui coneixerem Teresa Graupera. Teresa Graupera té 55 anys i és neulera. Malgrat que ella és llicenciada en Història de l'Art, ja fa temps que treballa a l'empresa familiar Casa Graupera, fundada l'any 1895 a Mataró. És la botiga i l'obrador amb més tradició de neules de Catalunya que actualment encara fan artesanalment a mà d'una en una. De fet, la seva missió és clara. No vol que mori l'ofici de neuler a Catalunya. Per això, enmig d'un món cada vegada més industrial i més globalitzat, a Casa Graupera continuen oferint les seues especialitats, les neules i els torrons. Una afició de la Teresa? Aprendre. I una cançó la que sentim de fons, El vals d'Amélie, de Jan Tiersen. Teresa Graupera, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, moltes gràcies, de veritat, per atendre'ns, perquè són dates de molta, molta feina per abatre's. Per tant, moltes gràcies, de veritat. Ara entrarem amb més detall a conèixer la història de la botiga i el vincle que hi tens tu directament, no? Però, primer de tot, què significa per a tu i per a les teues germanes estar a punt de celebrar aquests 130 anys de l'empresa?
Bueno, en principi, un gran goig d'haver pogut portar a terme i durant tants anys un ofici, que és l'ofici de neuler, un dels més antics de Catalunya, i que, bueno, doncs el nostre pare ens va transmetre aquesta passió per fer-ho, i molt contentes d'haver assolit aquesta data. No sabem, potser el besavi se'n faria creus el que fem ara.
Parlem de més de 100 anys d'història. Qui era neuler en aquella època?
Abans, si estem parlant de 130 anys enrere, a neulers hi havia moltíssims, perquè, de fet, tots els ultramarins de Catalunya, tots tenien neuler, ja que va ser les botigues que van heretar de la línia de la història, des dels monestirs va passar als ultramarins. I els ultramarins feien neules tot l'any i tenien un neuler. I aquí a Mataró, per exemple, que som de Mataró, doncs cada botiga n'hi havia un. I per Nadal, doncs els posaven a prop de l'aparador, de la porta, i llavors feien les neules allà en directe.
Parlar des del teu besavi Vicenç Graupera, el fundador del negoci, i més endavant agafa el relleu el teu pare, l'Enric Graupera. Llavors, ell va ser qui a l'Obrador, d'alguna manera, comença a innovar i ell crea més varietats de neules. Va ser llavors quan el concepte de neula va començar també a canviar?
Sí, no, la neula, bueno, si expliquem una miqueta la història així, una mica tirem enrere perquè s'entengui una miqueta. La neula era un postre que es menjava tot l'any, molt conegut, amb unes arrels històriques o història mil·lenàries. I el meu besavi posa l'ultramarins i fa neules perquè tots els ultramarins fan neules. Val? La seva passió, la del meu besavi, era la xocolata. De fet, obre l'ultramarins per fer coses de xocolata. Després, el meu avi i el meu pare es dediquen més a el que és la neula. Ja finalment sí que el meu pare s'especialitza més, ell crea ja bastantes varietats, no tantes com les que tenim ara, però quasi unes, diria que unes 10 varietats, busca, indaga la història de la neula, fa la neula medieval, que encara també la tenim, la fem encara, i la neula modernista, que són els cubans, els ventalls, i després, bueno, ja de quarta generació crec que i posem molt d'arc i ja passem a tenir moltes varietats.
De fet, ne teniu 50, si no vaig errada.
Sí.
I a més també feu xocolata, feu torrons, feu tota mena, bueno, galetes, tota mena de productes, en aquest cas dolços. Sí.
Ens hem dedicat més que a el que és la pastisseria antiga, que seria el que és la confiteria, no? Que seria la galateria i xocolates, i llavors dins de la galateria la neula, en la qual hem invertit molt de temps perquè la nostra idea era no només fer neules durant el Nadal, que sí, que és el moment on es menja més, sinó fer neules durant tot l'any. Llavors vam haver d'idear maneres de menjar neules amb xocolata per l'estiu, perquè no es fongués la xocolata. D'aquí surten més de 25 varietats de neules farcides amb diferents tipus de xocolates. Els gustos més impressionants des de la neula de crema catalana, jo què sé, fins a la neula de Catània o la neula de cafè, no ho sé, eh? N'hi ha moltíssimes. I llavors tenim a part les neules tradicionals, també.
Ara parlaves dels canvis que hi ha hagut una vegada les quatre germanes us heu ficat al capdavant de la botiga i de l'obrador. I també comentaves, no, que antigament les neules se menjaven durant tot l'any. Aquesta també era una mica el vostre somni quan vau agafar les rendes de l'empresa, que volíeu que fos un producte que realment se consumís durant tot l'any. Ho heu aconseguit?
Home, nosaltres fem neules durant tot l'any, ve gent a comprar-nos neules durant tot l'any, i és tan curiós com, per exemple, que fem neules, doncs, una neula especial per la Festa Major de Mataró, una neula especial per Sant Joan. Tenim, o sigui, hi ha neules per tots els moments. Si vols descobrir-ho, doncs, tenim la pàgina web, que en allà sempre posem les diades perquè tothom pugui veure quin tipus de neula. Neula de Sant Jordi també fem. És a dir, hem fet les neules de les diades i aleshores també les neules de l'estiu, de l'hivern, una miqueta enllaçant perquè hi hagi tot l'any. De fet, poden escollir, mai pot ser la mateixa, perquè, clar, 50 varietats donen per cada vegada escollir el tipus diferent. I bé, tot i que sí que venem neules tot l'any, ben més és per Nadal, eh? Mm-hmm. Això, ens quedi clar.
Sí, sí. Igualment, ara parlaves, no?, de que em feu per una mica per a la ciutat, per representar també Mataró, per de cara als turistes, o després també per Sant Jordi. De fet, sí. Més enllà de les neules, adapteu també tota mena de productes a cada festivitat o a cada dia o data assenyalada. Però més enllà d'això, també sou una botiga local, que també veneu, si no m'equivoco, a nivell internacional, a nivell mundial, perquè tinc entès a Alemanya, a la Xina, vull dir que...
No? Això sí que va haver-hi un temps que ho vam fer, però al final hem decidit més anar directe al públic final d'aquí, de Mataró, de Catalunya, perquè la demanda que tenim ja només per lo d'aquí, i tampoc ens interessa créixer en aquest sentit de ser internacionals i tal, perquè això significava en un moment ja haver-nos d'industrialitzar i estava en una arrel que nosaltres no era la nostra manera de ser. I aleshores ja fa un temps hem decidit centrar-nos una mica més en el públic final, en el públic que ve aquí a la botiga, que és molt, i en el públic que ens compra la nostra botiga online, de manera que així podem oferir un ventall inimaginable de productes i tots molt detallats, és a dir, i amb els ingredients tal com s'han de fer, no industrials. Aleshores, nosaltres vam decidir, potser, ser petits i grans alhora i fer, i decidir, doncs, centrar-nos en donar un molt bon producte a la gent que li agrada i que el respecta.
Parlaves ara de la maquinària i canviar la maquinària i industrialitzar-vos més implica també, a lo millor, canviar els productes que vosaltres els utilitzeu sense conservants ni additius, però implicaria aquest canvi de maquinària també un canvi de producte?
Quasi tot el que fem ho fem a mà. És a dir, maquinària, no tenim el neuler, perquè tots som neulers i utilitzem els neulers, però no tenim màquines que ho facin tot soles. És a dir, nosaltres, tot i que potser la gent ens veu com una empresa molt gran perquè som molt coneguts, però som petits, és a dir, som una família. Som una família de quatre germanes i els nostres companys i fills, i tots estan aquí i ja està, no hi ha ningú més. No hem volgut créixer en aquest sentit de molt de personal, molt de maquinària. Mira, és allò del sentit de menjar poc i pair bé, doncs l'empresa també té aquesta filosofia.
Teresa, a mi m'agradaria preguntar-te, perquè ara visitant el vostre web, que és graupera.com, he trobat neules de tots tipus, que si banyades amb xocolata, xocolata amb coco, farcides, de xocolata amb taronja, d'altres fruites. Sí que m'agradaria saber com és el procés, no tant de creació, però sí d'innovació. És a dir, com us plantegeu fer una nova neula?
Mira, tant les meves germanes com jo són persones molt creatives i ens surt sol només de la passió que tenim per l'ofici.
Boníssim.
Aquella il·lusió que no sé, la il·lusió que tu tens, per exemple, quan tens convidats a casa, que els vols donar alguna cosa diferent, alguna cosa que sorprengui, aquesta és la que ens porta a innovar, la que ens porta a crear. I és com una, no sé, com explicar-te, una passió que tenim pel que fem, no? Com de crear sorpresa, de crear... De fet, és perquè ens encanta i ens apassiona el que fem. Sí. Jo crec que quan a una persona li apassiona el que fa, les coses surten.
A l'hora de continuar el negoci, totes quatre teníeu clar que volíeu continuar amb la botiga i l'obrador?
Bueno, no. En principi, no era aquesta... Però, bueno, per coses de la vida... Doncs el meu pare va tenir un accident i les dues grans, que ja anaven per altres coses, doncs es van haver de quedar a l'empresa per ajudar-los, per ajudar els pares. I sí que les dues més petites, elles sí que ja sí que tenien més clar de que el que fèiem doncs els hi agradaria. I de fet van estudiar pastisseria i tot això, i després van venir. Però les dues grans, diguéssim, jo i la Roser, que som les més... estudiàvem altres coses i primer em vaig posar jo i després la Roser pues, va deixar el que feia i també va venir a ajudar-nos i a partir d'aquí ja tota la família.
Ara ja esteu tota la família d'alguna manera implicada, no? Però sí. ara actualment sabeu quanta gent a nivell de Catalunya més o menys es dedica a fer la neula artesanalment?
Ara mateix molt poca. No sé si podrien ser dos o tres, potser. Hi ha alguna pastisseria que encara se les fa, però hi ha molt poca, perquè als anys 70 la industrialització de la neula va fer molt de mal i van haver de tancar moltíssims perquè van arribar moments de moltes guerres de preus i això. I clar, tothom intentava oferir més bé de preu, però clar... I les coses tenen un preu i les empreses, si han d'oferir les coses sota cost, han de tancar.
Parles ara justament del preu, amb la globalització, això, no? Que cada vegada hi ha més franquícies, grans superfícies que venen el mateix producte. Això, més enllà del preu, també us ha afectat d'altres maneres?
Bueno, no. A nosaltres no hem notat això. Nosaltres estem molt contentes de l'evolució que va agafant tot i no ens podem queixar, perquè tenim uns clients molt macos i que els agrada el que fem i la gent que respecta el producte natural són clients fidels i cada any en tenim més. És a dir, per això dic que ja no ens podem dedicar tampoc a vendre el major perquè necessitem tot l'esforç per la gent que ve a la botiga a comprar-nos. O sigui, això vol dir que sí que hi ha gent que li encanten les coses ben fetes i van buscades. que sí que els súpers tenen de tot, però hi ha d'haver públic per tots, és que tampoc els podríem fer pas tots els petits.
Aquesta atenció al taulell d'acompanyar i també assessorar amb calma el client, això encara es valora.
Sí, de fet, hi ha gent que li agrada molt. La gent, quan entra a la nostra botiga, molt s'emocionen quan veuen tanta cosa i que els hi expliquem, perquè els hem d'anar explicant tot. Jo quan veig les cares, és que ja m'emociono jo també, no? Perquè diuen, oi, com és, no?, que hi pot haver-hi tot aquest univers de la neula, de la xocolata i de les galetes, perquè no és una, no tenim una pastisseria, com us podeu imaginar. Nosaltres tenim una botiga de galetes i xocolates, i això, quasi, quasi, que no n'hi ha gaire.
Clar. Abans parlàvem, no?, de que cada vegada hi ha menys gent que es dedica a fer neules aquí a Catalunya de manera artesanalment. Et preocupa que es perdi d'alguna manera o que es pugui arribar a perdre aquesta riquesa històrica?
Bueno, a la llarga, si no hi ha gent que s'hi vulgui dedicar, evidentment això pot ser que vagi desapareixent, perquè és un esforç molt gran estar a darrere, és a dir, les bambalines d'un obrador i d'un obrador artesà que ho donem tot acabat de fer, que t'has de quedar moltes hores perquè no ho fem abans, sinó que ho fem pràcticament la mateixa setmana i que ho puguin tenir, això... No, si no ets la família o famílies que s'hi dediquin, evidentment, gent com a feina, com a treball, és difícil trobar-hi una continuïtat perquè hi has de dedicar moltes més hores de les que tothom es pugui imaginar ara mateix.
Teresa, jo crec que jo tinc una cosa molt clara i una que no tinc tan clara. La que tinc clara és que a cada Nadal a casa fem servir neules i fem servir neules de casa Graupera, que són les bones, que són les artesanes, que són les de 1895 i que no tenen preu. I la cosa que no tinc clara, i jo crec que els deu passar molts oients això, inclús a tu, Ruth, és com mengem bé una neula.
També.
T'ho dic perquè... tenim teories d'aquelles de tots tipus, eh? Que si l'hem de menjar allò sense mans i tot a intentar de cruspir sense que caigui, si amb les mans, si la suquem una mica al cava, si no... Ben bé, què hem de fer per menjar bé una bona neula?
Bueno, la neula allargada, que és la neula que es menja per Nadal, aquesta varietat, que és una, que és la que té aquest pal, es fa amb un pal estret i prim, aquesta, està pensada per acompanyar el torró i per beure amb cava. Llavors, diferents... Per què? La neula que es menjava abans no era aquesta. Aquesta es comença a fer amb una acció de màrqueting que es produeix aquí a Catalunya per introduir el cava dins el mercat. Com que la neula era un postre més antic i estava present a totes les festes, per ells, per poder introduir el cava, doncs el van acompanyar de neula. Per això es fa aquesta forma allargada, que es fa com a decantador per les bombolles del cava. ¿Vale? Llavors, per això, veiem molta gent, sobretot gent gran, que la suquen en el cava, la neula. Llavors, ja està boníssima, eh? Ja us ho... No. Llavors, per acompanyar, doncs, fa diferents tipus. Hi ha gent que sí que fa aquest joc de menjar-se-la ràpid, però això ha vingut després, i a més, això només es pot fer amb les neules, que són fetes a màquina, perquè les que fem a màquina són molt primes, molt primes, i aquesta sí que te les pots menjar molt ràpid, però tu agafes una neula a mà i això no ho pots fer.
No, clar.
Perquè una neula a mà és consistent, perquè ja es feia consistent així i gruixuda, perquè no es fongués dins la copa de cava. Llavors, clar, tens dos tipus, no? Si vols fer això del joc aquest, no ho facis amb les neules fetes a mà, perquè t'ho passaràs molt malament.
I ara, clar...
Si volen. Llavors, nosaltres hem ideat una altra manera, que també fem un torró especial, que només el fem res, 3-6 dies l'any, que és molt tou, que és un torró de llema, molt tou, especial de llema. Llavors, si agafes una neula a mà i la claves en el torró, la neula es farceix.
Oh, que bo.
Prou dura i queda farcida i va sent com que t'ho vas menjant farcidet al moment. I això amb una copeta de cava i una neula farcida de torró d'aquest especial de llema, flipes, eh?
Quina passada. A més, Teresa, clar, ara ens deies les neules aquestes allargades, perquè les d'abans no eren així, eh? Mirant pel nostre web he trobat precisament aquestes neules farcides, que per fer-nos una idea són com... serien com una neula doblegada, no? Una cosa així.
La neula, a l'inici, era una neula, era plana, era com una rodona plana, com l'hòstia, vale? Amb gran, vale? Per què? Perquè com que la neula ve de molt antic, és que ja diria que ve des de l'antic Egipte, val? En allà ja es feien aquestes neules planes sobre pedra i es deixaven secar el sol i que s'anaven desenganxant de les pedres. Aleshores, què passava? Això ho feien expressament per donar d'oferena als déus per agrair o demanar una bona collita. Això ens va passant de poble en poble, la Grècia antiga, Roma, i a partir d'aquí aquestes neuletes ja passen als monestirs. És els monestirs que ho separen, el que és la neula de el que és l'hòstia. Val? Seria una miqueta així, perquè la recepta és diferent. I la neula ja li posen la llet i la mantega, però no el sucre. O sigui, sempre era plana. Com la menjaven? Amb mel per sobre. Aleshores, això era l'inici de les neules. Quan l'ofici de neules passa dels monestirs als ultramarins, és en els ultramarins on afegeixen el sucre a la massa. Al posar el sucre a la massa, què passa? Que ens entra el sucre a punt de carmelo i li podem donar formes. A partir d'aquí surten diferents formes que coneixem avui en dia de neules. Clar. A Catalunya es dona la forma de ventall, l'inici, com un ventallet que potser heu vist, unes neuletes en forma de ventall, i les fan per les nenes. O sigui, això són un reclam d'una galeta que tens en ultramarins, doncs, els nens i les nenes. I en els nens, ja sé que ara això no queda bé, però els hi fan en forma de puro, i són els cubanos.
Val.
Són postres típics que llavors doncs, hi havia per la canalla. Ara tenim un quilo de coses, de postres, però llavors no n'hi havien. Com a molt, doncs, tenies neuletes, trosset de xocolata, i dir que tampoc era... I a partir d'aquí que hi donen formes és quan, amb el punt de carmelo, ja s'idea de fer aquesta neula llarga. Així, hi ha molta gent que dona altres formes. I nosaltres les farcim, perquè el mateix, i els trossets que hi posem a dintre de xocolata de torró, els posem quan està calenta. I, bueno, està calenta es pot donar la forma que tu vulguis.
Molt interessant, perquè trobo que això no ho sabíem i ara ja m'han fet una idea. Ja per acabar, Teresa, actualment tu com veus l'ofici de neuler a Catalunya i també del petit comerç, eh?
Bueno, de moment encara jo crec que li queda corda un temps. A veure com evoluciona. I de fet, en el fons, és depèn de la demanda que hi hagi. Mentre hi hagi gent que li encanti les neules naturals i que les vulgui comprar, hi haurà ofici. És en el moment que la gent decideixi que això ja no interessa, doncs llavors ningú en farà. És com tot. Si hi ha demanda, doncs hi ha gent que s'hi dedicarà. Si no n'hi ha, perquè tots decidim anar al súper a comprar, doncs llavors hi haurà les del súper.
Teresa, acabem amb més música.
Un cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que topen la ribera.
Maria del Mar Bonet, una de les grans.
I tant. Per què l'has triat, Teresa? Per què has triat esta cançó?
Doncs perquè aquesta és una mica el nostre símbol i crec que el símbol de tots els artesans i la gent que està emprenent a darrere d'un ofici dur, difícil, però agraït, eh? És a dir, els oficis i les arrels que ens transmeten els pares perquè continuem són una mica com aquests gegants guerrers que ens transmeten les ganes i la il·lusió i la passió per aquell ofici. Sense aquest esperit guerrer no podríem continuar.
Teresa, moltíssimes gràcies de veritat per fer-nos un foradet al matí a Queferat que teniu. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Gràcies, Teresa. A més, entre tu i jo ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies de part de Ràdio Estel. Tu ja saps per què, Teresa. Una abraçada molt gran.
Gràcies i molt bon Nadal a tots.
Molt bones festes, que vagi molt bé. 12 minuts i ja arribem a les 11 del matí. Ruth,
sí. Si
la gent té històries que explicar-nos i ens les volen fer saber, això ho tenim fàcil, eh?
Molt fàcil. Només cal que ens truqueu, que ens feu arribar un missatge al 663-99-30-62. 663-99-30-62 és el telèfon del programa. Ens feu 5 cèntims de la vostra història i ja us demanarem més informació.
Escolta'm, Ruc, que ja podem fer la brometa aquella de fins l'any que ve. Eh?
És veritat, fins l'any que ve, això mateix.
L'any que ve més caramara estel, l'any que ve més Ruc Caral. Que vagi molt bé, Ruc, bones festes.
Gràcies, igualment.
La terra és dura, més fesa, son ramatge, el cel que l'enamora.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva. Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner. Amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
A qui demanes ajuda quan ho necessites?
Quan jo vivia al carrer, una veïna es preocupava per mi. Malauradament, 4 de cada 10 persones sense llar no tenen ningú en qui confiar. Comptar amb tu ens pot canviar la vida.
Implica't i col·labora amb Arrels Fundació.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, 9 minuts i ja arribem a les 11 del matí. Albert Feixas, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Atenció avui perquè ens aportes una proposta per aquests Nadals que val molt i molt la pena, eh?
És una proposta magnífica. Escolta, durant aquestes festes, si esteu per Barcelona, tenim una idea per vosaltres.
Ai.
Descobrir la primera casa de Gaudí i amb descompte.
Escolta'm.
Escolta, entra a casavicenç.org. Tria les teves entrades, posa el codi Nadal i tindràs un 20% de descompte automàtic. Tens temps fins al 31 de desembre. I a més, aquestes festes, la Casa Vicenç ha vestit les seves balconades de Nadal i llueix diferent i ben original.
Veus que bé?
Veus que bé, no hi ha cap dubte. Aquest Nadal visita Casa Vicenç, la primera casa d'Antoni Gaudí, amb un descompte del 20%. Recorda, entra a casavicenç.org. Tria les teves entrades. Inclou el codi Nadal per aconseguir el 20% de descompte i disfruta, gaudeix de Casa Vicenç.
Escolta, què més vols? Que posant... Fàcil, 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 eh? Poseu un Nadal al codi de compra d'entrades, aquest 20% de descompte, aneu a la, primera, casa que va construir Gaudí, ni més ni menys, i decorar a Nadal. Si és que...
És, que més fàcil, és un regal.
Més fàcil impossible. Gràcies, Albert. Fins ara.
Fins ara.
I de l'Albert a la Giró.
La Girocleta, amb Olma Giró.
Giró!
Què tal, Joan Trias?
Què dius?
Què, com estem avui? Com estem?
Facis parlar.
No, bé, malament?
No, regular? Bé, bé, però arribem a una època de l'any que comença a fer pujada, sort que ara descansarem.
Ets dels qui ja està cansat del Nadal abans d'arribar-hi?
No, jo soc molt nadalenc. No, 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 precisament del Nadal no. Doncs... Que això, llevar-se molt d'hora... I què t'he d'explicar, jo, tu?
Saps què dona el tret de sortir del Nadal per a molts ciutadans de l'Estat?
Jo tinc clar que dona el tret de sortir del Nadal per mi.
Què és?
Que és la Immaculada.
A part de la Immaculada, que és quan posem l'arbre, també hi ha un dia al calendari que crec que molts tenim marcats, que és el 22 de desembre, no? Què passa?
Home!
Què passa el 22 de desembre?
La grossa.
Home, home, la grossa de Nadal, per favor. És el...
Fet. Ara no sé com ho hem de dir, perquè, clar, la grossa ara és la de casa nostra.
Sí, és una
embolic. I hi ha el gordo de Navidad.
Jo crec
que... l'autoria nacional.
Sí, jo crec que dient... A veure, no és el català correcte, però crec que tots ens entenem més si diem el gordo, perquè és que la grossa sí que és cert que pot generar embolics aquí a Catalunya.
Sí.
Doncs res, avui vigília. Avui vigília de la loteria de Nadal. Llavors, ara som 10:54, estem en directe, com podeu veure. Doncs aquí, d'aquí unes horetes, connectarem des de... Jo estaré... Tu connectaràs des d'aquí l'estudi, des d'aquesta cadira. Trucaràs i jo estaré a l'administració Valdés, a Barcelona.
Home,
enmig de la Rambla.
Com has dit, això?
Valdés.
Valdés. Valdés és un dels grans clàssics. Aquí a Barcelona tenim dos grans clàssics. De fet, tres. Sí.
Tres?
Sí.
Jo diria la segona, que és Gato Negro, no?
Gato Negro.
La tercera, en Discòrdia.
Valdés. I la de Plaça Urquinaona amb Trafalgar, que també és un dels altres clàssics. També hi ha molta cua perquè sol tocar.
Doncs mira, avui descobrirem quantes hores, crec que no arribarà, però quants minuts de cua hi ha a la Valdés.
Boníssima.
Llavors, curiositats. Resulta que és la loteria, o sigui, l'administració de loteria més antiga de Barcelona i de tot l'estat espanyol, regentada per una família. Actualment,
mira,
crec que és la tercera, quarta generació.
Val. O sigui, és la més antiga regentada per
una família.
Val.
Sí, és com allò de les millors croquetes de tot l'estat espanyol fetes amb oli d'oliva verge extra. Presentada per una família, sí.
Igual, Olma, igual.
Igual.
L'Albert se n'està fotent. Tot bé, Albert?
Tot bé.
T'ha fet gràcia, això,
M'ha fet molta gràcia.
Fa gracieta. No, curiositats d'aquesta administració de la loteria. La van fundar l'any 1905 i quan la van fundar era l'administració número 12 de tot Barcelona.
Epa.
Clar, de totes aquestes 12, només en queda una. Llavors, el primer any que va obrir ja va donar un premi important. Llavors, clar, això doncs, va fer que tingués molta fama, la cosa va anar pujant. I una altra cosa que no sabia, que resulta que la persona que va obrir era jugador del Barça. Sabeu
mira,
de qui us parlo? Miquel Valdés i Padró.
T'anava a dir Víctor Valdés, segur que no.
No, Miquel Valdés i Padró va ser el jugador del Barça que va fundar el 1905.
Boníssim.
Aquesta administració de la loteria. Llavors, si em dones permís, el que he fet, ara no ho farem, només ho estic avançant, per tots els oients, que sigueu uns amants, uns fans de la loteria i que sapigueu moltes coses, aneu-vos preparant, aneu agafant llibreta i bolígraf, perquè farem una mena de qüestionari.
Jo
he preparat 10 preguntes.
Perfecte.
Sobre la loteria, n'hi han de fàcils, n'hi han de menys complicades, no us en diré cap, però puc dir que són curiositats, que algunes segur que encerteu, encara que no sigueu gaires. Una mena de qüestionari. La meva idea és fer-li a persones que estan fent cua.
Sí.
Jo sabia que fas cua, alguna cosa sabràs.
Està molt bé.
I tenim preparada una sorpreseta per quarts de dues, Joan Trias.
Ah? Mm?
No sé si podem avançar alguna cosa o no, què?
Em parles de la... d'una senyora?
D'una senyora.
Gran?
Gran, que passa els 85.
Sí, home.
Saps de qui parlo, no?
La Manoli.
La Manoli.
Parlarem amb la Manoli.
Parlarem amb la Manoli al tanto, o sigui... És la protagonista de la loteria molts anys. De fet, demà, si no paren de caure els auriculars, és que porto diadema, no es pot anar guapa i fer ràdio. Això sembla a vegades incompatible. Porto una diadema al cap i em van caient els auriculars endarrere. Dit això, parlarem amb la Manoli. Quarts de dues...
Qui és la Manoli? Per la gent que no sàpiga, clar.
Jo crec que només amb aquesta descripció sabreu de qui parlo. És una persona gran, 86 anys aquest any, que cada any es disfressa el dia del sorteig de la Loteria Nacional i cada any és la primera en entrar en el Teatre Real de Madrid.
Val.
Per ser la primera us podeu imaginar que
compte,
porta dies fent cua. Ja us avanço que són molts dies
igual
fent cua.
Igual és allà, ja.
No, és que fa dies que hi és fent cua.
Ah, fa dies que hi és, ja?
Des del 7 de desembre.
Mare meva, però...
L'he trucat fa 10 minuts.
Des però nit i dia?
Això tinc moltes ganes que ens ho expliqui. Crec
que fan
com els concerts, per exemple, quan ve un gran artista...
Que guarden el lloc,
Que guarden el lloc. Però aquest any és el primer any, ja ens ho ha avançat, que no serà la primera, perquè quan va arribar el 7 de desembre ja hi havia una persona que li havia tret el lloc.
Ai!
No sabem qui és. No ens
compte
va...
amb això,
Compte amb això, però m'ha dit que serà segona o tercera, que està així en tractes, en tractes.
Boníssim.
Doncs
boníssim.
A tot això passarà.
Doncs descobrirem la història de la Manoli també per acabar aquest programa avui.
Tu saps, de loteria?
Què?
Vull dir, saps coses de la loteria de Nadal?
No ho sé.
Va, te'n faig una del quiz.
Vinga,
que tira. Que tinc ganes. Una, què vols, fàcil, entremig o complicada?
Home, estaria bé fàcil,
Tens tres opcions. Jo et dic tres ciutats i tu em dius quina creus que és la ciutat on més vegades ha trucat el gordo, la grossa,
ja t'ho dic ara, Madrid.
Molt bé. Ostres, home, per favor, Joan Trias, doncs anem a la complicada.
Passa res, és que l'altre dia ho vam explicar en aquest programa.
No, El primer número guanyador de tota la història. Això sí que serà xiripa, de dir a veure quina et sona millor.
El primer número guanyador de tota la història. Història.
Que no et diré quin any va ser el primer any, perquè és una de les altres preguntes.
És molt, molt, molt antiga. La loteria.
Sí, molt.
El Gordo de Navidad és molt antic.
Ningú d'aquí va viure, ni la Manoli va viure els seus inicis.
Ni de lluny.
Va, primer número, tres opcions.
Va.
71.235, 3.604 o 6.143.
Doncs jo et dic el primer.
Ai, no, nec.
El 3.000.
Molt bé.
Mira, veus? Albert, ja pots jugar a la loteria aquest any, que igual toca. Escolta, moltíssimes gràcies a tots dos, Fins ara.
Fins ara.
Nosaltres que anem cap als serveis informatius d'aquesta casa, a les 11 del matí, que ens expliquen per on passa tota l'actualitat, i després, un cop acabin aquests serveis informatius, a partir de les 11:05 aproximadament, on són les dones, avui Núria Ros, que parlarà amb la cambrera Irina Montanyà. I direu, per què una cambrera? Com viuen les dones que treballen de nit? Doncs això. De seguida en parlem amb elles. Fins ara.